Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
Anem a Castellà, allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
Bé, perfecte. Molt bé.
Molt bé.
Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
Estem bé, no ens queixarem, però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja, estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, calorat, Badalona 35 graus a l'exterior, dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
O sigui que allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
Estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats i aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència doncs, a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis de... pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial alboral de la G660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que, de fet, ha estat dos dies detingut, està investigat per un delicte d'incendi forestal, però, de fet, ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador doncs, va fer servir aquesta radial, tot i que bueno, després en veure la situació va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret... de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
Bien, bueno, ahí suele aparecer conflicto de intereses porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no?, de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador, el cumple su horario, y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
¿Cómo veieu, Òscar?
Aviam, jo crec que és difícil pensar que sigui iniciativa del treballador doncs treballar amb unes temperatures tan altes. És a suposar, clar, és una suposició que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions doncs aquest treballador. Això és de suposar, perquè el doctor Morg ha dit que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi contravertint doncs, les ordres que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure amb aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta, crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
I com ho veus tu, Enric?
Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
Bueno, de moment, sí, l'han tingut a 2 dies detingut.
Sí, sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries en vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt, hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes, que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos, sí, sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i per tant el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem, doncs, 15, 20 dies, un mes més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí qui no ho ha fet ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat. Un manat que li van dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home, pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que poden haver problemes, com hi ha hagut.
Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat.
No. No, porque también está obligado la empresa a hacerle hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
Era un sol, era una sola persona, la que estaba trabajando allá.
Una sola persona. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
Está claro. Vas a dir, Enric.
Yo diría que... que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines.
Els responsables superiors d'aquest treballador, vols dir?
Sí, senyor. Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després per què tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò. M'entens? Vull dir, no es pot revelar, dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3. I tu què conyo sabes? Enteneu que les obres van així.
Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres. Davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa també, no? Segurament.
Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall. O uns correus o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi amb l'esborany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries, que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte i que em digui, això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
Sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre la tuneladora, em sentiu bé?
Sí, et sentim bé. Estem abordant un altre tema, però, bueno...
Sí.
No, ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava, quan vivia a Barcelona, m'afectava, doncs, aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia, doncs, baixava, s'ensorrava. Afortunadament, no va passar res, però vam estar... fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
En qualsevol cas, davant d'episodis com aquest de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures es resisteixen a baixar, i la veritat és que ja estem en xifres rècords de graus de calor. No sé si això serveix per aprendre algunes lliçons i anotar què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'actuar en situacions com aquesta. Serveix d'alguna cosa? Servirà d'alguna cosa?
No, cada any parlem del mateix en els mateixos temps, més o menys. Serà el juliol o l'agost, però cada any és el mateix cuento. Si no es prenen unes mides per tècnics perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre cremar, tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té, perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
Sí, no, i de fet ja... Sí, sí, ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana, jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
Enric,
a part de la prevenció,
sí,
a mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen el sotabosc, i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent, m'entens? Sempre pot quedar més restringit, però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers, m'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'acaba la història, entesos?
T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens?
Sí, home,
que
sí.
Que aleshores
sí.
Dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres... Primera, hi ha uns perquè no els ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres, i les cabres fan llet, i ells venen la llet, i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els hi han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què, i no sé quantos, i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
Burocràcia.
Estem perduts.
Burocràcia,
sí. Estem perduts.
Mhm. Molt bé.
És el seu, és portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres.
Es fan servir cavalls, també, Enric.
També, però sí. jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. Veu que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
Sí, sí, no...
El que va bé, tenir el camp...
És una contribució.
La muntanya neta. La muntanya neta, m'entens? Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, sí, doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector de l'ensenyament amb aquestes vagues que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules, i un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient de forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer amb centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó?
s'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
D'això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és
ara ja
que...
Ara ja podeu dir de tot.
A veure, expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona. Però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria. Horacio.
Clar, si les rebaixes, bueno, si les rebaixes millor. Si les rebaixes millor. Però jo penso que...
Digues, sí, Horacio. Perdona,
digues. Sí. No, que por sentido común, siempre a menor ratio, mejor calidad de enseñanza. Eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo. Tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide, porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades es bastante transversal. Entonces ya es algo medible el qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria. Esto yo puedo opinar como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca. Tengo 4 hijos y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible que se puedan incorporar, y si está por terminar se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrar en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
No ens queda temps. No sé, Òscar, si pot ser molt breu.
No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon estiu,
una abraçada.